Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. El programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Molt bona tarda, benvinguts al Parlem-ne. En aquesta setmana format tertúlia, per tant, sentirem les opinions dels representants de les quatre formacions amb, bueno, amb presència al ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, i tot seguit passem a presentar-vos als nostres invitats d'avui. Per una banda, la Mari Carme Martí, per part de Convergència i Unió. Bona tarda, Mari Carme.
Bona tarda.
Joan Font, per part del Partit Popular. Bona tarda, Joan.
Bona tarda.
Vicent Lleó, per part d'Esquerra Republicana de Catalunya. Bona tarda, Vicent.
Bona tarda.
I l'Antonio Espuny, per part del Partit dels Socialistes de Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda.
Jo no sé si començar per un tema distès, que ara estàvem parlant a micròfon tancat i que dona molt de sí, com és el famós programa de La Sexta del Jordi Évole, i aquesta fàbula o figuració de molts dels possibles i possiblement pocs també, depèn com es vulgui aprendre, que van portar a que Espanya visqués un dels moments crítics de la seva història amb el cop d'estat del 23F. És a dir, molta gent, sí que és veritat que està tot molt lligat i que és una història, pues, que al final de tot te'n dones compte de que hi ha moltes coses, pues, que poden ser perfectament ficció, però que no sé si estareu d'acord amb mi que el que pretenia era reflexionar sobre la manipulació que es pot produir o els molts fets que poden haver i poden estar amagats darrere d'un tema com aquest, no?
Home, és que vull dir, de saber segur el que va passar, no ho sabem. O sigui que dona lloc a que puguis imaginar. L'avantatge del temps és que en perspectiva sembla més un cop d'estat d'opereta que no un verdader cop d'estat, que ho hagués pogut ser, i molt perillós, però en aquest moment, vist en perspectiva i només de veure el senyor Tejero, per dir-li d'alguna manera, una persona tan poc presentable allà dintre del Congrés, sembla que tinguem que riure. El que passa que en aquell moment no ens va fer gens de gràcia, no ens en rèiem, que hi havia bastanta por. Que hi ha coses que no se saben i dona peu a que la gent especuli, sí, però bueno, fins que no s'obrin els arxius no se sabrà si és que s'obren mai.
Si és que s'obren mai, sí. No?
Bé, jo a este programa no vaig tindre l'oportunitat de veure-ho, no sé si va ser el diumenge a la nit, potser, o el dissabte a la nit, no ho sé. I bé,
diumenge.
Bé, doncs ja fa 33 anys, no, que va passar això. Bé, jo me'ls puc explicar el que vaig ser en aquella època, que tenia, doncs, 26 anys, doncs, el que vaig poder viure en aquell moment, no? I per, doncs, bueno, doncs, perquè s'ha pogut saber després, doncs, no estava ben organitzat això. Ara, quan se fa una cosa així, doncs, té unes connotacions o efectes col·laterals, no? I potser va ser un toc d'atenció en aquell moment que se vivia a la nació, i la prova està que va ser una investidura del senyor Calvo Sotelo, en pau descanse, el senyor president del govern en aquell moment, Adolfo Suárez, havia dimitit, una UCD trencada pels quatre costats, ETA guanyava molt de camí amb molts atentats, estava en una situació complicada i difícil, i això potser va ser un cop d'efecte per a provocar un canvi, una transició política que s'havia fet en la Constitució, però que havia de tenir un rumb. Jo desconeixo el que està classificat i arxivat i tot, ho desconeixem, però a simple vista sembla que això està poc treballat, no? Hi ha cabos sueltos, que diem els castellans, de que no estava ben lligat, no? Però té els seus efectes col·laterals. suposo que molta gent que s'ha mort ja, els protagonistes, s'han portat a la tumba pues, les verdaderes conseqüències a portar. I el de Jordi Évole, pues, bueno, alguns avui en les xarxes socials l'ha tractat de novel·lista o que es dediqui a la novel·la o que es dediqui a aquest periodisme que es dediqui a la novel·la, però dir que no tingui elements de juí per poder juzgar el programa que ha fet el Jordi Évole, no? Per tant, la història està aquí, tenim que dependre que això no pugui succeir mai més, perquè la democràcia està per damunt dels cops d'estat que pugui fer un grup de militars o polítics que puguin estar detrás, i que l'actualitat sigui que ha de dependre dels errors passats perquè això no pugui passar. Això és la conseqüència que trac, i per tant és història i forma part de la història negra, un capítol negre de la història d'Espanya.
Hi ha molta gent que durant una bona part del programa, hasta que diguéssim, és a dir, hasta que l'americanada, no? L'anada de bola va ser forta de barrejar a José Luis García per allí com a director de teatre, s'ho estaven creient, i per això molta gent ho ha comparat al famós programa d'Orson Welles de la Guerra de los Mundos, eh? Perquè molta gent diu, hòstia, això és veritat? És a dir, ho va muntar de tal manera que...
Sí, a veure, però si lo podem analitzar així, és el programa, vull dir, una miqueta, però la gent, des de llavors que l'ha vist, pues, ha especulat una miqueta, no? Vull dir, ha quedat aquells dubtes que crec que ha quedat a tothom, si és una televisió més gran, jo era jove, estava veient la tele en aquells moments, suposo, com jo molts, tenia 15 anys, però, clar, només hi havia dos cadenes, eh? Recordem-nos, només hi havia dos, la primera i la segona, i potser en aquella època només sigués la primera, que no crec recordar-se el
81. És a dir que en 15 anys, mentre tots estaven jugant al futbol al pati de les escoles, Vicent estava mirant el debat de l'estat de la nació.
No, pots creure, perquè és una cosa que sempre m'ha agradat. Però vull dir, després se va afegir tothom a la tele, i aquella càmera que es va quedar oberta... històricament, doncs és part de la història d'Espanya recent, sí, sí. No diré nostra, vull dir, tampoc no em sento massa identificat a la d'ells, però aquí el que crec que hauríem d'analitzar és la figura que surt més reforçada a cop d'estat, no? Que és la figura del rei. No? Vull dir, a l'any 77, quan se va aprovar la Constitució, pues, els partits socialistes van tindre a renunciar al seu republicanisme per acceptar la figura del rei, el Partit Comunista i Esquerra Republicana encara no acceptaven la figura del rei, però van ser els dos últims partits de legalitzar, i clar, hi havia, com bé ha dit Joan, una ETA molt que instigava bastant, i a més, doncs, hi havia només quatre autonomies, que eren les que reconeixia la Constitució, que eren Catalunya, País Basc, Galícia i Andalusia, no? Que eren les quatre històriques, i arrel d'aquest cop d'estat passem a tindre 17 autonomies i dues ciutats autònomes, no? Vull dir, cafè per a tothom, ara se'n paguen les conseqüències, no? de tindre tantes autonomies i tant, quan en realitat la Constitució que tan famosa s'han defensant només en reconeix quatre autonomies, les quatre autonomies històriques, no? Torno a dir, el cop d'estat... podria ser un muntatge, com bé va fer el programa Jordi Évole, podria ser mil coses, però només hem de mirar qui ha beneficiat realment, no? Que és a la figura del rei. El rei, a saber, lo tenim allí com un moble, vull dir, com ho és ara, i a més es lesiona quatre dos per tres, sinó com a casa d'elefants o el que sigui, no? Però és un moble, no? Però clar, encara molta gent, i molta gent gran sobretot, oh, és que ell mos va salvar, que si no tindríem un cop d'estat, ell mos va salvar, i que... Pues passa, i clar... Com que hi ha tants de dubtes, però encara ens queda aquella cosa de si això no va ser un muntatge o no.
Per a reforçar algú, no? Antonio.
No ho sé, jo no hi he entès més aviat la pregunta que has fet. Jo més aviat he entès, i amb això reflexionaré, és del que som capaços els millors d'informació de manipular.
Bueno, els millors no, a veure, i els governs.
Bueno, és igual, detrás d'un mig de comunicació perfectament pot haver un govern.
Jo permetem que no estigui d'acord amb tu, eh? Home, perquè hi ha, evidentment que els mitjans de comunicació poden manipular, però els governs també, eh?
Sí.
I de manera independent.
I els governs no utilitzen els mitjans de comunicació per a manipular.
I els partits polítics també.
Llavors...
Però llavors ja no són els mitjans, ja són els governs i els partits polítics.
La capacitat que tenen els mitjans de comunicació de manipular la informació i està pràcticament, perquè ja suposo que ja començaven a desvariejar una mica i a fer algunes afirmacions que la gent ho començava a ficar en dubte, però si haguessin volgut realment fer-ho creure, haguessin pogut fer perfectament un programa redó i tothom se volgui, i si al final no hagués sortit el requadre en aquell, el tax en aquell, dient, escolteu, qualsevol parecido quan hi ha realitat és pura coincidència, perquè això ho han fet perquè encara no ens han deixat entrar als arxius de l'Audiència Nacional, crec que és, que estan els arxius, i no ho han pogut llegir, mos ho hem inventat i aquí ho teniu. Però ojo, que preparen una informació, preparen amb uns actors que se presten, igual pot ser que se presten per...
Hi ha gent que se i polítics, per, no? I polítics amb càrrecs que es presten,
eh? En aquest cas no es va de llontes. I fan creure a la gent una cosa.
I no s'oblideu, perdona, que va ser un judici militar, eh?
Bueno, no. Jo això, Joan, deixem-ho estar. Jo dic que el que hauríem d'analitzar és... Ojo, los mitjans d'informació. Ojo, la informació. Perquè ara estem en un moment, i jo suposo que ell, Franquín, ho estava dient per això, estem en un moment on normalment s'està menejant informació. Normalment s'està ficant informació damunt la taula. Però ara estem en un moment que s'estan creant opinions per a que es prenguin unes decisions, o es pretenen crear opinions per a que es prenguin unes decisions que, per exemple, el poble de Catalunya pot ser importants, transcendentals pel seu futur.
Però això ha sigut sempre.
Això ha sigut sempre. Ha sigut sempre que ho han hagut les millors informacions. Abans, que no hi havia, ràdio, que no hi havia els diaris, etcètera, no estava. Era molt més
a l'època de Moisès, més... A l'època de Moisès anaven picant en una maceta i un escarpi i ho deixaven allí també a la vista.
Però si tu analitzes
la història, veuràs que la ràdio són els últims 100 anys, no són els 2.000 anys. Però jo el que us vull dir és ojo en la capacitat de crear voluntats per part dels millors informatius.
Però també, Antonio, perdona un moment.
Acabo. Ojo, perquè el programa el que ens va demostrar és com podem fiar de tot el que ens diuen uns i els altres? Aquesta és la reflexió. Com podem fiar de tot el que ens diuen uns i els altres?
Però ara estàs matant el missatge,
clar,
Antonio.
Després tu has de ser prou conscient.
El mitjà de comunicació és el que et fa...
I que és el que t'interessa.
El mitjà de comunicació és el que et fa reflexionar sobre el que t'han estat explicant, però no els mitjans. El que t'ha estat explicant els responsables polítics. A l'Imperi Romà no n'hi havien de ràdios, eh?
No.
I mira que de manipulacions van anar per...
Sí. A nivell de ciutat de Roma sí, però a nivell de províncies arribaven, però ara no és el tema, sinó és el tema és la informació que rebem dels mitjans de comunicació. Si hi ha una voluntat darrere de manipular, te poden fer creure la gent qualsevol cosa.
Qualsevol cosa. Només cal recordar, ara farà poc, ja fa bastant, rient, quan va veure lo de l'atemptat dels trens per Al-Qaeda aquí,
sí.
que el govern pues, va manipular, el govern del Partit Popular va estar manipulant tota la informació, però hi havia moltíssima gent, gràcies a les xarxes socials, això, que altres puestos, altres llocs ja estaven fent un altre tipus de notícia. Igual que aquí TV3 no donava les mateixes notícies que la primera, però es va donar compte que hi havia una manipulació, no? Això és evident, no? Però afortunadament avui tenim els mitjos per a poder comparar les informacions que ens donen aquí, però comparar-les internacionalment també, o sigui, a veure com no, donen aquesta notícia amb un altre mitjà informatiu.
I que no escolti
només una cosa. O donar-la aquí o donar-la allà.
Podem comparar. Però ojo, que hi pot haver un mig de comunicació que digui vaig a manipular i té capacitat de fer-ho. I per lo menos, com a mínim, a la persona, si sent una altra informació que és contradictòria a la que ha donat este mitjà de comunicació, ja li queda la dubte. Ni un ni l'altre, ja li queda la dubte.
Jo el que volia...
Ja, aviam què passa aquí.
Antoni, jo no vaig veure aquest programa, ja ho he dit a la meva intervenció primera, no ho vaig veure, no ho puc analitzar en detall, però el periodista que tira endavant aquesta emissió hauria de preguntar-li amb quina finalitat ho ha fet. Suposo que devia ser el 33 aniversari del cop d'estat.
No, més que tot, bàsicament el que s'ha dit després és per a que la gent se'n reflexioni sobre la possible manipulació, això és el que s'ha dit per les xarxes socials, sobre la capacitat de manipulació dels mitjans informatius quan hi ha una voluntat darrere d'intentar manipular, de la mateixa manera que este personatge fa programes que no... intenta manipular, en el cas del metro de València, que intenta anar-se'n a la font i de dir, escolteu, què va passar allí? I pregunta i simplement vol exposar la realitat, què va passar.
I Valtros,
va dir, pues, bueno, que això, ara vaig a fer això.
Un moment, i Valtros no penseu que això també és una desviació de la situació real que està passant a Espanya per desviar-ho?
No,
t'ho dic perquè a nivell de companys de l'escola, pues, fa dos o tres dies que s'està parlant d'això. S'està parlant només d'això. I vinga. Vull dir, jo no sé la finalitat, que si aquesta finalitat és el que volia pretendre, voler de que tots estem manipulats, jo no entraré a discutir, jo el que puc dir que els mitjans de comunicació, independents no hi ha ningú. No hi ha ningú. Cada editorial té una ideologia i aquesta ideologia la plasma en les seves opinions. Per tant, trastocar la realitat del que va passar, torno a dir el mateix, és a dir, la història està escrita, moltes persones que ara no hi són, que han mort, pues, s'han portat algun secret allò, i podria ser, i per a mi podria ser, que la figura del rei i la situació sociopolítica, econòmica, social d'aquell moment, pues, van voler fer un gir, o un gir no de 180 graus, però sí de 90 graus. La prova està que un any després, a l'octubre, 29 d'octubre del 82 hi ha eleccions generals.
Eleccions.
I el PSOE guanya per una
majoria
per 212 diputats. No? Hi ha un canvi total de la configuració del Congrés dels Diputats tremenda. No? I a partir d'aquí s'estableix no un judici civil, sinó un judici d'una junta militar, cosa que avui dia això ja no està al Codi Penal. Per tant, hi ha coses, també estem parlant d'una altra època, en 30 anys s'ha evolucionat molt, i que podem haver coses a nivell personal, doncs cada un haurà llegit llibres, haurà llegit documentació, i haurà dubtes sobre com pot ser que un cop d'estat ben preparat, si estic entre cometes, fracassi totalment. No? Bé, jo crec, la meva opinió personal, per exemple, la meva instrucció que tinc sobre el tema, és que tot anava a parar amb un canvi polític, social, de la realitat que estava passant en aquell moment, i hi havia uns caps d'atur, que van ser, doncs, els personatges que han sortit, el senyor Armada, el senyor tinent coronel
Tejero.
Que fent, no? La prova està que això, doncs, també el Codi Civil se va anar canviant, ja no hi ha judicis militars, tot se fa, i feia falta que a part de la transició de l'any 78, doncs, també s'ha d'estar reformant realment a lo que la societat...
Les condenes van ser molt moderades, no?
Moderades.
Va ser de Montjuïc,
sí.
Tot per
aquí.
Era dir, de Montjuïc, sí. de Figueres...
Jo crec que més que una manipulació, no hi crec, sinó que va ser una cosa intencionada per un canvi. Jo, és la conclusió que jo trac, històricament.
Jo crec que no estava ben preparat. Que potser
una
hi havia... Una xapussa.
Una xapussa.
Això
però
és...
va tindre les seves conseqüències.
Una xapussa de quatre atrevits.
Que es van arribar a creure que podien sortir-se'n quan no tenien al costat prou suports. Que això no vol dir que si hagués sortit bé, que després molts altres militars i molts altres polítics no s'hi haguessin afegit. Però en aquell moment van deixar que passés alguna cosa. Van veure que allò no se'n podia sortir, aquell senyor era un impresentable allà i els...
Cal recordar també, Mari Carmen, que el president del govern dimitix uns dies abans.
Uns dies abans.
Vull dir, suposo que ell ho sapigui tot també, això. O s'ho ensumava, o ho intuïa.
No ho sé, Suárez va quedar molt...
En aquella època, el govern, amb tot el que li estava caent, econòmic, social, terrorisme, que estava en el seu punt més àlgid, i un debilitat, Adolfo Suárez, sí. Un debilitat, només cal veure les imatges que quasi surt plorant quan fa la dimissió. Jo crec que esto
també
me...
plorava
com va
morir Franco.
No, plorant, no en el sentit de tristesa, sinó d'impotència de que el país no podia seguir endavant, i la UCD, vosaltres sabeu que la UCD era un conglomerat d'ideologia tremenda, no? I que va fer un paper al seu moment important, i que després, el 22 d'octubre de 1982, tota aquella UCD va quedar reduïda a no res, a no res. Molta gent se va anar, els democràtics cristians se van anar en un lloc, els conservadors se van anar en un altre lloc, els liberals
se van anar en un altre lloc. El Partit Comunista va rebre molt, Esquerra Republicana va desaparèixer de
el PSOE, pues, el PSOE en aquell moment... Perquè
va dir... Fuerza Nueva, que també estava representada, també va ser...
AP va passar a 102 diputats, que no era ningú, és a dir, cada un se va reposicionar al lloc natural que havia, no? I a partir d'aquí, ja que reconeixeu, entra un procés de, per a mi, se reforma, el senyor Narcís Serra va ser ministre de Defensa, se comença a reformar tot el tema...
Se va posar
tema,
la primera vegada a la història d'Espanya que un que no és militar governa les forces armades.
Per tant, tot això va tindre les seves conseqüències en positiu. En positiu,
en positiu
positiu, no? I per tant, jo crec que això va ser la punta de llança d'uns xivos expiatoris, que havien ser pues, el coronel Armada, el tren coronel Armada, o el tren general Armada, i que això no tenia que prosperar mai en ple segle XX. Perquè per a fer això, que em digues a mi que passi en una república bananera, ho entenc, però Espanya està dins d'Europa, encara no estava formalment dins d'Europa, però estava estratègicament dins d'Europa, no? I que Estats Units, que ens entenem, que suposo que aquella època també tenia els seus controls d'intel·ligència a través de la CIA i tot això, m'estranya moltíssim que no estigués avisat el govern espanyol de que això estigués així, no? Perquè ha sigut un principi, Espanya sempre ha sigut un aliat dels Estats Units a la franja aquesta, no? Per tant, jo considero que això va ser una xapussa per a provocar unes conseqüències polítiques que van passar.
I no us fa reflexionar que 33 anys després la documentació sobre el 23F i les proves cintes diu que hi ha 154 hores de cintes de magnetofon amb continguts de converses, etc., que encara estiguen classificades? És a dir, la lectura més fàcil és s'està protegint en algú, és a dir, encara no ho han desclassificat, sí, perquè algú està implicat del que...
Els governs els hi costa molt desclassificar coses així. L'assassinat de Kennedy tampoc...
Encara no s'han condenat. Hi ha partits que encara no han condenat el franquisme ni els assassinats. Hi ha partits avui en dia, que avui en majoria absoluta del govern espanyol, que no han condenat el franquisme. Vull dir, si això, després de tants anys, encara no han tingut nassos alguns partits de condenar els assassinats, que per una altra banda també van a veure i han patit les seves conseqüències, com pot ser que això que ja només fa 33 anys no passi? Pues això és la qualitat democràtica que veiem del país espanyol. Ja veiem la qualitat democràtica.
Escolta,
dir, no n'hi ha massa.
Mira, me permets, Vicent, tot és millorable, no? Per fer més una democràcia d'aquesta manera que pas una dictadura, això no cal discutir,
sí,
ningú, no?
És el mal menor, no?
A Alemanya, de pas d'Alemanya, el terrorisme d'estat ho han fet tan bé que els terroristes de
la Baader-Meinhof,
sí, els van suprimir
els van matar a la presó,
a tots, sí,
a un intent, el que això se vol fer malament,
que se sap de quan un estat
cal recordar que el senyor Aznar dia els senyors terroristes en aquell moment,
deixa estar el senyor Aznar, estem parlant ara de fets,
cal que te'n recordis d'això,
no, de fets històrics, quan un estat li interessa fer una cosa, i quan dic l'estat hi ha complicitats per tot arreu, no és un sol, passen aquestes coses. La diferència entre Alemanya, que va passar, que van eliminar a tots els terroristes, com se diuen, Brigades Roges, no sé com se diuen,
la banda Baader-Meinhof,
pues bueno,
l'Octubre Roig, no?
Estos van quedar eliminats, i segurament que ningú sap res, o tothom sap molt, però ningú va dir res.
I així que tots aquells que van fer crímens del franquisme? Com
no,
espera,
per un moment, perquè... No, escolta, t'estic dient que quan un país...
Ai, un nazisme l'han condenat.
Quan un país... Jo no estic apoyant el que han fet l'Alemanya amb els grups terroristes, jo no estic apoyant, però ho van fer bé, perquè aquí hi ha hagut xapusses, les xapusses surten malament, i jo el que vull dir és que l'Estat és tan poderós que si ho fa bé, tu no t'enteres de res. Però si ho fa malament, doncs entren les suspicàcies de que un pot traure, doncs, les seues conclusions que considera oportú, vaja, la seva interpretació personal dels documents que ha pogut, manifestar, no?
A més, però... això de la, qualitat democràtica en els governs i els països, tot és molt relatiu, perquè els serveis d'espionatge de tots els països, tots tenen taques i tots estan bruts, no n'hi ha cap que se salvi. Però bueno, per una altra banda es diu que són les cloaques de les cloaques de
l'Estat. Els Estats Units ja primer.
Però aquí diferenciem el que estic dient jo. Els altres països, ja et dic, Alemanya, com estàs comparant, va tardar poc a condenar els crims del nazisme, que van veure molt. Però és que aquí encara hi ha partits que no han condenat els crims del franquisme.
Sí, ara fa poc em vivim l'escàndol de les
escoltes
que ha fet Estats Units amb propis aliats, com ha sigut la Merkel, i anem fent. Vull dir, és que és increïble. El mecanisme d'un estat, no dic l'espanyol, d'un estat poderós pot arribar a ser les últimes conseqüències. Totalment, eh? I són democràtics i alguns en referència, eh? Que la vida privada avui en dia ni la tens.
Sí, però el condenar al franquisme, ja et dic que el Partit Popular per lo menys hasta el dia d'avui no l'ha condenat.
Escolta, jo te'l condono,
ja, va. Ja el condenes tu, vale. Ja ho sé que tu, ja no tinc cap dubte que tu... Però...
Antonio, què trobes d'això que dic, del per què tant de seguir 33 anys després, quan el poble entenem que té dret a saber...
Hi ha dues coses. Quan és secret d'estat i els arxius dels estats,
Que nosaltres no ens deixen estar a Esquerra.
Normalment... Algú sabreu per què, ja sabreu per què.
No ens deixen estar, el govern espanyol els tinc assembrats pel PP.
Ja sabreu per què. Els estats, quan tot el que és la documentació que està classificada, el que és documentació classificada, normalment, fins que no passen 50 anys, no obrin els arxius. O sigui que d'aquí 50 anys, els fets que hi han passat...
Ara en queden 17, doncs...
Si ara s'han averiguant com van matar Prim, que fa 200 anys, quan estaran aquí?
Però és igual.
Imagina't.
Ara estem parlant dels arxius que estan escrits, no de les investigacions que es puguen obrir per determinar qui ha matat a qui. Això no ho sabem, però el que són els arxius escrits, quan estan classificats, tenen un període de latència, diguem-ho així, o sigui que estan tancats dins a les càmeres, de 50 anys. I llavors els estats normalment ho solen donar i fer públic, perquè ja consideren que ja no hi ha perill de cara a la repercussió que pugui tindre l'opinió pública. Aquí el que és no característica, sinó el que és dubtós, és dir, escolteu, això no és un secret d'estat, sinó que això és una cosa que està a l'audiència, que és d'un juzgat, que està a l'Audiència Nacional. I com que està a l'Audiència Nacional, com qualsevol cas de l'Audiència Nacional, hauria de tindre, o tot ciutadà, hauria de tindre la capacitat d'anar allí i poder-se llegir les actes i poder-se escoltar les declaracions. Esta és la pregunta. Que els estats tinguin coses secretes i que no les desvelin, normalment tots els estats democràtics són 50 anys, és normal. Però en aquest cas és dir, per què una cosa que és un juí que hauria de ser públic, per almenys per tota la gent interessada, no cal que ho faci en públic, però per tota la gent interessada, perquè ho manteniu sota llave, no?
Clar, això abona,
llavors,
les sospites, no?
Que hi ha aquí, però clar, és que el que no podem fer és pensar què és el que hi ha allí dins, estar capficats allò d'allà dins, allò ho hem de passar, ja ho llegirem algun dia si és que tenim ocasió i m'hem d'anar al Montreal, i Montreal, que és el que va ficar, i actual, més que real, actual, que és el que va ficar Jordi Évole, veiem el que són els mitjans de comunicació, quina capacitat de manipulació, quina capacitat de desinformació, quina capacitat, quan volem,
ja ho va demostrar,
però també, Antonio, si mira que els mitjans informatius, si no tenen la informació... Si els mitjans informatius no tenen la informació sobre el CAR,
aquí ho ha estat parlant i heu dit tres veritats. Un estat i poderós són la capacitat que té un estat i el poder que té un estat, que jo moltes vegades aquí s'ho he dit, ojo al que demanem, sí. Perquè les cloaques aquí ho heu dit, ojo que les cloaques de l'Estat, quan s'hi fiquen algo al cap, són capaços de tot. Ha sortit la Baden-Meinhof, el govern francès va ficar una bomba en aquell barco de Greenpeace allà i s'ha investigat algo. Pues allí se'n van anar al barco i s'ha tuït i els l'estato, que és justícia, executiu i legislatiu, allí es va quedar. S'ha investigat algo o no? Bueno, se sap que és dels serveis secrets francesos que van actuar i que van fer el que van fer per a que aquell barco no anigués allí davant d'una explosió i allí s'ha quedat. Quantes coses ha fet? Surten per les pel·lícules o els serveis secrets inglesos,
sí, l'MIC, etcètera, el Mossad, però
aquestes són les cloaques de l'estat. Això és el poder de l'estat.
En quant a la justícia no hi ha espai,
fan determinades afirmacions i es fan alguna cosa, penseu que hem de lluitar contra això.
En quant als jutges i tal, no tenen temps de res més. Ara estan ocupats tots a investigar el Barça. Per tant, no ens hem de donar gaire feina més perquè no tenen altra feina.
A menys que investiguin una miqueta la filla del rei, també, no?
Tranquil, el que no entenc és perquè paga el Barça 9 milions d'euros.
Jo no pagaria. Jo també ho penso.
13 i mig a vegades.
Jo no pagaria.
No entenc. Si tu no tens cap... O sigui, cap que declara res perquè has fet les coses bé,
no diu que ho entreguen.
Tampoc el que no és comprensible és que, per exemple, quan va sortir el president Rosell dient que no tenien res a amagar, que al cap de 3 o 4 dies dimities, és que algo malament s'ha fet, no? Vull dir, evidentment, vull dir, jo no sóc ni jutge ni jutjaré, però...
El que tampoc no és normal...
Dissa molt.
Una persona jurídica o una entitat jurídica, si creu que té la raó i ho ha fet les coses bé,
no pagues un duro, no, jo per lo menos jo per
l'euro.
Ni un euro.
Valtros,
lo que passa, lo que tampoc no és normal...
Deslligueu tots estos processos, és a dir, lo de la investigació d'Hisenda Messi, lo d'esta investigació al fitxatge de Neymar, ho deslligueu de la realitat social que hi ha avui en dia?
Tot ve de que volem votar per anar cap a una independència de Catalunya.
Jo ho dic pel fet que
tots els equips que hi ha a Espanya que tenen uns deutes astronòmics i van a fixar-se amb el Barça, perquè, pues bueno...
Se deuen més de 600 milions de una animalada.
600 milions d'euros a Hisenda.
Sí. I van a buscar el Barça.
Van a buscar 9 milions.
Però no se'n pensa que ve per la denúncia del soci del Barça.
Los van a buscar qui pot pagar.
perquè
si investiguen els altres diran, escolteu, mira, tancarem i adiós futbol.
Diuen que se'ls ha donat a compte per aturar una mica tota la falera esta, que no puguen començar a haver noves investigacions sobre nous casos i tot el tema este, però és que jo estic segur que se'n van a la Castellana i entren dins d'aquella casa gran del madridisme i trobarien els mateixos puf o més que aquí.
Segur. Clar,
no tinc cap mena de dubte amb això. Però, com que estem a casa nostra i madriditis jo no em vull tindre, perquè és un defecte que tinc del madriditis, jo vull que a casa meva, i simpatitzant del Barça que soc, vull que es feien les coses bé i transparents. I el que faig al Madrid, a mi, no em preocupa com a aficionat al futbol i simpatitzant del Barça, no? Me preocupa a casa meva. I si les coses s'han fet bé, no tenen per què pagar ni un euro. I tampoc no entenc la dimissió de Rosell perquè va dimitir. Per tant, aquestes coses, per a mi, com a simpatitzant del Barça que sóc, no sóc soci, però simpatitzant sí, no les acabo d'entendre. El que faig al Madrid, jo no entraré en aquest error. El Madrid que faig el que vulgui. Jo no compararé l'objectivisme que podem tindre els catalans en general, i en aquest cas en la secció del Barça, no? Si el que em preocupa és que el meu club sigui estimat, sigui transparent i que faci les coses bé. I si no les fa bé, pues bueno, que respongui davant de la justícia. Són coses que jo no entenc perquè un club del Barça, aunque ho pugui pagar, pagui 13 milions d'euros a Hisenda. Això no m'acaba d'entendre, perquè un és innocent fins al no es demostri el contrari. Això és la democràcia. Això és el que no entenc. I el que faig al Madrid a mi m'importa...
Però és que és jugar en... No és jugar en les mateixes condicions. És a dir, clar, aquests 13 milions que ara... I suposo que tothom estarà d'acord en que tothom ho fa de la mateixa manera i la prova és que el Madrid oferia 20 milions al damunt de cada un dels conceptes que va pagar el Barça. És a dir, és jugar amb inferioritat numèrica, si perquè en estos 13 milions se paga,
si vols que
digui
una
cosa, paga el sou de dos jugadors.
Si vols que digui una cosa, Franquín, i t'ho dic a cor passat, i tu diràs, jugues amb ventatge, Joan, mai me vaig poder creure al 100% que Neymar va costar 57 milions d'euros. No m'ho vaig creure. Tu diràs, jugues a toro passat. Vale. Però si tingués testimonis que no em creia jo els 57 milions, impossible.
Vale.
Perquè el Madrid ja li va fer una oferta important que superava aquesta quantitat.
No, no, i més.
I Neymar, com molta gent d'estètica, que són professionals del futbol, van a qui li paga més.
Però sí que crec que estos conceptes que hi ha per fitxar los utilitza tothom. Los utilitza tothom.
Però...
Per tant, és a dir, aquí el tema és per què aneu en busca del Barça i no aneu en busca de tots els demés?
Però tu pensa que la denúncia és del Barça ha vingut per un soci?
Sí, ha
per un soci?
Sí, home, clar, evidentment. Però després sí, no, aquí s'hi ha afegit tothom.
Però ha sigut un soci del Barça que ha tingut dir, vull saber el que realment ha costat.
L'actual president Bartomeu ha dit, és que tenim un problema, i és que no un problema, una realitat, que és que aquí ho han denunciat un soci del Barça, vull dir, vaja, si hi ha un soci del Madrid infiltrat de l'Atlètic de Madrid, suposant que sigués infiltrat de Madrid, podria passar el mateix, però aquí estem parlant d'una denúncia, i una denúncia quan entra és molt difícil que se'n surti.
Quan entra te l'han d'acceptar, bueno, a tràmit...
Però hauran vist indicis?
Bueno, potser això pot ser influir en el que procés que tenim.
Van demanar que la traslladessin a Barcelona, jutge soci del Real Madrid... a veure, és que hi ha moltes coses, entens?
Tot pot fer una mica,
I,
no?
I després, però si voleu valtros, deslligueu-ho de la realitat social.
I tu, per exemple, pots filtrar-te en el teu diguéssim, banda d'espionatge, te pots infiltrar a qualsevol lloc i desestabilitzar, doncs, un...
Efectivament.
Això m'ho crec tot, tot.
Jo amb això també, bueno, com diu Joan, també m'ho crec tot, però ara, evidentment, si jo resulta que he de pagar, he de complir agenda... 2 o 3 mil euros, el que em correspon, com tu, com Joan, com ell, a mi, els equips de futbol també, i si els han denunciat és perquè realment les coses no les fan
però
una escletxa malament l'han digut fer.
Vosaltres sabeu, l'altre dia va sortir publicat, sabeu el que deuen els clubs de futbol?
700 milions d'euros.
Però sí, però és molt gran, no?
Vull dir, evidentment, estem parlant, quan veus altres països, jo ja dic, jo estic encantant que vingui Messi, Neymar, els millors jugadors del món, m'agradaria que siguessin al Barça. M'agrada el Barça i evidentment, però no obstant, a vegades penses que...
Però detrás d'este, ara haurien d'anar tots ja.
Sí, però potser si no els investiguen, no els investigarà. O millor, perquè potser hi ha una mica... Com has dit tu, potser el procés ara sobiranista pues, fa una mica, que podria ara, ser, podria donar-se el cas, però...
No, imaginem-nos, hipotèticament, que hi ha parlem d'un ajuntament, o una empresa privada, que hi ha una corrupció encoberta. Suposant. I la gent sospita de que això pot ser així. Però ho denuncia. Com poden vindre aquí uns inspectors si ningú ha aixecat la llebre? A mi té que haver una denúncia formal, en aquest sentit. I la fiscalia, qualsevol fiscalia, de l'àmbit que sigui, tributària, el que sigui, si no hi ha una denúncia ferma o indicis racionals d'una pròpia investigació, no actua, de fet. Per tant, aquí hi ha un origen que va ser un soci.
Entre cometes,
filtrat o no infiltrat pel senyor president.
Està clar, però que tots sabem que a tot arreu, en totes partes que acenaves, entens? I que els contractes d'imatge...
Si
interessen a qüestionar els contractes d'imatge de Cristiano...
També s'ajunta, va ser la primera de demanar moltíssimes explicacions a la Junta de la Porta, no? O sigui, sàpigues que la Junta de la Porta està denunciada per la mateixa Junta, no? I clar, jo sé, si jo resulta que sóc més papista que el Papa i resulta que ara jo també estic fent per aquí i per allà, doncs cadascú haurà d'assumir les seves conseqüències tan, diguéssim, esportives com econòmiques.
Sí, però al final el que se'n ressentix és la competició i que ara el Barça té 13 milions d'euros menys en el que costa de guanyar i de lluitar contra el gran Real Madrid, que li plouen, entens? És a dir, fa 4 dies la Unió Europea deia que l'havia d'investigar el Madrid perquè havia hagut una possible insuflació de diners de 200 milions d'euros de diners públics
de recalificació,
de recalificació dels terrenys de la ciutat esportiva. Tu has sentit res més?
No. Si el Florentino bueno, és poderós pues, per tot arreu.
Pues ja està. I és Europa. I quan Europa engega la maquinària, no hi ha qui l'aturi, eh? Pues és Europa,
no, però no obstant, nosaltres no ve d'ara la cosa, eh? A l'any 23, la dictadura Primo Rivera va tancar el Camp Nou. Vull dir, no el Camp Nou, que era el Camp de les Corts. N'ha passat tantes al Barça que les coses haurien de dependre de fer-les millor.
Ja ho va dir l'altre dia.
Haurien de dependre de fer-les també perquè se m'estan mirats a la lupa, no? Vull dir, no ve d'avui. El franquisme ha condemnat el Barça, s'han afusellat presidents del Barça.
L'altre dia...
S'ha tancat el Camp Nou i els camps del Barça s'han tancat un munt de cops. O per cantar els segadors, o pel que sigui. Vull dir, nosaltres hem de fer les coses millor.
Menos per tirar el cap d'un porc al figó.
No, quan s'ha tancat dues vegades.
L'altre dia...
No es va complir.
L'altre dia un articulista dia, bueno, si convé, per aturar això, deixem que Neymar jugui un any al Barça i un any al Madrid.
Com això va passar en Di Stéfano.
En Di Stéfano, exacte. Hi ha un altre tema que volia tractar, i era una mica el fet aquest de que hem vist aquests dies i que també porta la seva repercussió, que és aquesta escenificació de la banda terrorista ETA, de deixar les armes amb verificadors, que és una paraula nova, d'estes que és... igual que en el futbol vam conèixer fa 4 dies que eren els isquiotibials, perquè no sabíem lo que eren. Ara la paraula verificadors, és a dir, estos senyors que se n'encarreguen de verificar, senyors estrangers que se n'encarreguen de verificar que això és així, tipus i observadors internacionals i tal.
Però això no és una cosa nova.
No és una cosa nova, no, però ho dic pel fet de que també s'ha parlat molt, després diu que va agafar ETA les quatre armes que havien, havien quatre pistoles allí.
Velles, velles, caduques.
I quatre. És a dir, algú es pot creure que només tenen allò? Pregunto. I a partir d'allí que les van posar dins d'un cabàs i se les van tornar a emportar, és a dir...
A veure, aquí jo sí, trenco, perquè això vull ser molt clar, no? Vull dir, ETA el que té que fer és, primer de tot, fer un acte públic al seu país, si volen al seu país, a la seva terra, deixar totes les armes, però no uns verificadors que són triats per ells, sinó davant d'un organisme internacional com pot ser la UNESCO o el que tu vulguis dir-li, els drets humans, demanar perdó a les víctimes, dissoldre's, i que la política faci el seu camí a la democràcia. Mentre això no passi, jo, tot a més, són necessificacions teatrals que no van a cap lloc. No vol dir doncs, que ETA està molt debilitada perquè Bildu fa el seu braç polític i té èxit en les urnes en els seus resultats i, per tant, crec que li fan un mal favor ETA, els que puguin haver ETA al seu propi país, que tant estimen, no? Entre cometes. No? Si no se fa això, amb un organisme internacional reconegut davant de tota la seva societat i demana perdó a les víctimes, jo crec que ningú pot creure que això pot tirar endavant, no?
A veure, jo primer vull dir que per exemple ETA sempre ha sigut per el pitjor enemic dels independentistes com jo, vull dir, o sigui, moltes vegades l'excusa d'ETA ha servit pues, per atacar l'independentisme tant català com gallec, com del País Basc, no? Ja dic vaig per davant que sempre ha sigut el primer enemic de la gent independència i l'excusa moltes vegades que els governs de diferents torns pues, han utilitzat en contra dels independentismes pacífics com puc ser jo o com poden ser moltíssima gent que ara està i que ha estat, no? No obstant, a veure, jo el que vaig veure allí va ser una mica el que parlem, una escenificació, no? Però és que tampoc se'ls deixa cap marge, no? Vull dir, jo crec també una mica el que diu Joan, que s'hauria de fer, i hauria d'anar al País Basc i s'haurien d'entregar les armes, però també crec que haurien de veure un cert acostament per part del govern central. Els que no tinguin delicte de sang, o sigui, això, pues, puguin sortir al carrer, que no, sobretot que no tinguin delicte de sang, i un acostament dels presos al seu país, diguéssim, no? Al País Basc o el més a prop possible, no? Aquí sembla pues, encara pues, que el terrorisme pues, que ha donat molts vots als dos partits, el Partit Socialista i el Partit Popular, els ha donat molts vots.
I moltes vides, eh? I moltes vides, eh?
Desgraciadament, moltes vides. Desgraciadament, però s'ha aprofitat políticament. Ningú, pocs han estat a l'altura d'intentar arribar a Treves.
Vicent, perdona, però barrejar una miqueta... Bueno, això és una miqueta frívol, eh?
Que per mi,
una miqueta frívol.
Jo dic que a veure, ja dic, el primer enemic dels independentistes ha sigut el terrorisme. Vull dir, jo no reconeixo cap lluita armada per arribar als mitjans o als fins que jo vull. Jo sóc independentista, vull independència de Catalunya, però no per això he d'agafar una pistola i apuntar al cap d'un altre. Això ho tinc jo més que assumit i més que clar, no? No he compartit mai el terrorisme d'ETA, ni evidentment, però hem de reconèixer que molts partits han fet política del terrorisme d'ETA. Si desafortunadament, quan va veure lo d'Al-Qaeda, que ja s'intentava mirar que havia sigut ETA, probablement avui continuïn tenint una majoria absoluta del Partit Popular, que ja estava més que cantada. Però, vull dir, se feia una manipulació política, evidentment. Vull dir, jo l'únic que vull és que desapareixin, que els que no han tingut delictes de sang o no res surtin al carrer, els que han fet delictes de sang que siguin com qualsevol delinqüent, que siguin tancats a la presó, perquè evidentment tu assassinar no pots treure la vida a ningú. Vull dir, crec que han d'estar i sobretot, diguéssim, pues intentar pues fer algun petit gest. Vull dir, si no, pues aquí continuem una ETA, com dius tu, molt debilitada, però encara fent i entrant a l'escenari polític. Vinga, faig aquí i entro a l'escenari polític a fer una mica. He sortit i avui pues, que no, potser no sabés parlar de ETA al debat de l'estat de la nació al Parlament Espanyol, pues avui he tornat a sortir ETA, ha sortit simplement una imatge de dos encaputxats amb quatre pistoles per ell i quatre observadors, però han tornat a sortir al panorama polític espanyol. I crec que ja és hora que desapareixin, però potser haurien de veure alguns gestos també de l'estat espanyol.
Bé, jo penso que, bueno, bàsicament, totes les opinions que es donen a través dels mitjans informatius van a la mateixa direcció. Estem parlant d'una escenificació, de cridar amb unes persones que sí que s'han utilitzat, els verificadors s'han utilitzat en moltes ocasions, sobretot amb el desarme de l'IRA, però que l'IRA, per exemple, encara no ha entregat totes les armes. L'IRA encara manté una sèrie d'arsenals que estan amagats i que no estan entregats, però que la mateixa dinàmica de la societat, per exemple, en aquest cas irlandesa, els ha superat, i tot i que encara tenen els seus problemes perquè tenen barris separats en muros i en valles, ja veuen que tot el que se feia a nivell de fer mal a terceres persones, en aquest cas fer mal físic, perquè estàvem parlant de tiros i de bombes, pues que no ha portat cap a cap lloc, perquè darrere hi ha un estat, de lo que en parlàvem abans, poderoso estado, detrás hi ha un estat. I l'estat és capaç d'aguantar-ho tot. Ara s'estarà, com sempre s'ha fet, a vegades s'intenta utilitzar una mica el tema del terrorisme i de l'ETA, pues cadascú intenta d'alguna manera utilitzar-lo i arrimar-li l'aigua a sus ascuas, no? Pues uns dient que nanai que són camai, que no faran res, que és el que han de fer, els altres demanant el PNV perquè està al País Basc, pues demanant, home, que això és un pas ja, un pas inicial. Més realment se sap, això no és res, però que cadascú ho utilitza electoralment i fa les declaracions corresponents segons les circumstàncies que està i segons on se troba, i per a utilitzar-ho o per a beneficiar-se d'alguna manera electoralment, o per almenys no sortir perjudicat electoralment. I llavors totes les manifestacions que s'ha vist, pues, ja s'ha vist, els qui han dit que, bueno, vale, que això va bé, pues és perquè es troben en unes determinades circumstàncies i en uns determinats llocs, i uns altres que diuen, escolta, això a mi no és res, és perquè es troben i els interessa dir això i es troben en unes altres circumstàncies. El fet és que, me sembla que són fa dos anys que han declarat l'alto el foc. El fet és que de llavors no hi ha hagut més morts, que la gent al País Basc, que no són independentistes o aversals, que diuen ells, viuen d'una altra manera, això ho han reconegut, per almenys jo vic més tranquil, Vic, Vic més tranquil. Això hi han guanyat algo. Gràcies a què? Gràcies a aquesta cosa que els polítics en algun moment se van ficar d'acord, i van tots els polítics, del primer a l'últim. Aquí sí, des de Esquerra Republicana i Iniciativa fins al Partit Popular, van dir, senyors, aquesta és la fulla de ruta. Ho van firmar tots. Aquesta és la fulla de ruta. No adjudicar, no claudicarem cap prebenda política a canvi de terrorisme. I aquí es van ficar tots d'acord. I van firmar. I van fer una paret. Estos partits polítics van fer una paret i van dir... Tu no 800, ni ficaràs 1.800, ni ficaràs 2.000, però nosaltres no mos manejarem d'on estem. I davant d'esta impossibilitat de manejar el que és l'Estat i tots els partits que hi ha també,